ready to play.
Hola a tothom i benvinguts al Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més en català a Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la FM. Avui és el programa número 199, el 35è d'aquesta cinquena temporada, i estem molt contents de seguir aquí amb vosaltres. Avui al programa parlarem amb Luis Gainzarrián, creador del videojoc Waves Out, un videojoc magnètic que ens explicarà el seu procés de creació i com ha sigut ser un PlayStation Talent. També tindrem un anime Yarramanga on l'Adrià ens parlarà d'en Yoshihiro Takagashi, el creador de Yu Yu Hakusho i de Hunter x Hunter. Recordeu que podeu trobar-nos i seguir-nos per les xarxes socials. Cerqueu-nos com a R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram. I podeu escoltar aquests i altres programes anteriors a iVoox, iTunes, a Spotify i a la web de la ràdio de la casa, Molins de Rei, a la secció de programes. I, com sempre, un programa tan especial, que, per cert, està a punt de fer un programa també molt especial, no es pot fer si no comencem presentant a l'equip.
Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. Anys i anys.
Què rius, Adrià? Per molts anys.
Gràcies.
Per molts anys, Adrià. Avui fa anys, Adrià.
Anys i anys.
El Montano i tot s'apunta. T'has posat vermell com un pebrot. Tot s'ha de dir. Pues per les felicitats, Adrià.
Gràcies.
Part de l'equip del Ready des de fa ja molt, molt de temps. Què t'has portat avui en Grogu?
Sí, el que em van regalar l'altre dia.
Un petit Grogu capgros, que se'm diuen, com se'n diuen aquests?
Els funcos.
Això, un funco que s'està menjant la granota. Molt bé, i tenim més gent aquí a l'equip, evidentment, que hem sentit. Hola, Xavi.
Hola, bona
nit. Bones. Hola, Anna.
Hola,
hola. Hola, Vicenç.
Hola.
Ara sí que presentem a l'equip. Montano. A tope, sí senyor. Bueno, avui hem presentat una miqueta especial, també perquè, bueno, com que era l'aniversari de l'Adrià, creiem que era divertit fer-li una bonica sorpresa. I hem portat també una petita galeta amb espelma, no?
Sí, que mare meva, estem avui de sorpresa en sorpresa.
Bueno, va, és un dia especial. Demà també és un altre dia especial, no?
Mm-hmm. Bad Batch.
Bad Batch, perquè és el dia de May the
Force.
Exacte, el dia de Star Wars hi ha moltes fricades, descomptes en videojocs, em sembla, també, i coses per tot arreu per celebrar aquest dia tan xulo. Però, bueno, anem a veure què hem consumit durant aquesta setmana i comencem ara. Vinga, Adrià, què has fet durant la setmana especial aquesta preaniversari teva?
Doncs mira, per fi he començat a consumir les últimes pel·lícules que havia demanat del Xinxan. Ahir en vaig veure tres, ja. La de Xinxan perdut a la selva, Xinxan... El meu gos és la bomba. Sí, és molt divertida. La vaig veure ahir a la nit i ja t'ho dic, és per partir-se de riure.
M'imagino el Nevat fent una pilota i pum, saps com...
No és exactament així, però sí que està relacionada. I l'altra que era la de Xinxan i la lluita dels balnearis.
La lluita dels balnearis, també promet això.
Ja us les deixaré, com ara tinc la col·lecció completa, ja us les deixaré.
Està molt guai, està molt guai. Què més?
Doncs he continuat jugant a Genshin Impact, com sempre, donant-li canya amb les missions legendàries per conèixer una mica la història dels personatges en profunditat. I també, com sempre, Pokémon Masters, tota la història, i amb moltes ganes, com tu dius, de que demà s'estén a Bad Batch, El Lote Malo, i també el 3 de juny s'estén mundialment a Netflix Sailor Moon Eternal, les pel·lícules.
Aquestes, les noves, les de nova animació.
Sí, les de la versió que és més fidel al manga.
I tenen els ulls més grans, que això ho he vist en el dibuix. Són una mica diferents.
Sí.
El Pokémon Snap l'ha puc provar?
No, no l'he provat.
Vale.
Però el tens?
No, no el tinc.
Ah, no el tens.
Al final no l'he encarregat, no em quedava gaire l'atenció.
Bueno.
Al final.
Bueno. Dèiem a Vicenç, ja que comentaves, que el Bad Batch, El Lote Malo, que és aquesta sèrie nova d'animació de Star Wars, que el primer episodi és llarg, no?
Sí, el primer episodi són 70 o 71 minuts, sí. Oh.
Sí, sí, jo ja ho havia sentit i ho sabia.
I el segon, tercer i quart em sembla que també són més llargs del normal i després ja passen a 22 fins a fer 14. Fins a 14 capítols.
Olín, està molt, molt, molt bé. Què has consumit aquesta setmana, Vicenç?
A veure, he seguit jo, en lloc de Genshin Impact, jo continuo amb l'Hades, continuo amb el Monster Hunter Rise i continuo jugant sense parar quasi al Super Stardust HD.
Aquest de les,
sí,
naus, asteroids.
Estem obsessionats.
El joc de la casa d'aquesta
setmana. Sí, una miqueta, sí. I després estic amb el Mega Man 2.
Quina versió? De NES?
El de la NES.
De 8 bits?
Sí. Sí, estic amb Mega Man 2, estic amb el Marvel Avengers, que el van donar gratis amb el PS Now.
Bueno, potser no el volia ningú. També s'ha de dir.
Està prou bé, porto 5 o 6 horetes i m'està agradant força.
Bueno, no ho sé. El criticava moltíssim, va ser molt criticat.
Sí, és que, bueno, ja, igual el porto un dia i comentem.
Vale.
I avui he començat, per culpa de la gent del meu canal de Twitch, el Five Nights at Freddy's 4.
Què dius? Si tu l'ha portat, va.
I els hagués matat. Avui els hagués matat. Ja, a Twitter hi ha un clip meu cagant-me en tot el que cagava en directe, que és...
Audiència, aneu tots a Twitter, a veure com el Vicenç
Després, gràcies al Xavi, que em va deixar les seves ulleres de realitat virtual, el dissabte ens el vam passar el Marc i jo, ens les anàvem passant, i vam fer la meitat més o menys de l'Astro's Playroom. La meitat cadascun, clar, cadascun con su cuenta. Jo feia la pantalla i veia com anava, després la jugava ell. Que està molt bé, la veritat és que l'experiència està molt xula.
Que guai.
A veure aquest dissabte si ens l'acabem.
Que guai, molt bé.
Que guai, que guai. Xavi, llavors, deies també que aquesta duració d'episodis, has dit abans fora de micro, que era com una pel·li dels 80.
Com una pel·li dels 80, sí.
Per la duració, no?
Perquè abans les pel·lis estaven uns 80 minuts, no? Eren hora i 20, no? Hora i quart, hora i 20. Dic ara, pues, un capítol d'una sèrie, saps? És brutal.
Sí, sí.
És brutal.
I què tal estàs tu de sèries?
Jo, mira, de jugar, he jugat al Prey. Continuo amb el Prey, una hora 26 minuts que he pogut jugar aquesta setmana, des del dilluns passat.
L'has cronometrat, o t'ho avisa la consola,
sí, allò
com va això?
Quan de temps portes, i vaig calcular i era una hora i 26 minuts. No està mal, estic content. M'hauria agradat molt, ara que heu parlat del New Pokémon Snap, tenir-lo. Tinc moltes ganes de tenir New Pokémon Snap.
Sí?
Sí, mira que tinc jocs per avorrir, per començar.
El nou o l'antic?
L'antic ja el tinc, però el nou, tinc ganes. I a més penso que... És un joc que podré jugar amb les nenes mirant. El Prey no.
Allà, foto allà.
A l'època Pokémon Snap, sí. I el primer de Nintendo 64, que me'l vaig acabar en el seu dia, em va agradar moltíssim, o sigui que tinc ganetes. I de sèries que he anat veient, una que vull comentar és Pennyworth, que és una sèrie...
Pennyworth o Worth?
Worth. Pennyworth.
Worth.
És un cognom, no sé què significa, però...
El de l'Alfred, no?
El de l'Alfred Pennyworth, que sí, que els hi sonarà una miqueta. L'Alfred Pennyworth és el majordom d'en Bruce Wayne.
Llavors, Batman.
Llavors, quina relació hi ha?
Doncs tothom sap que l'Alfred, no? Doncs és un majordom de primera categoria, però té un passat bastant bèl·lic, no? Bastant aventurer, té recursos per tot. I aquesta sèrie intentava portar-nos a casa quina era aquesta adolescència, no? aquesta vida aventurera que havia tingut Pennyworth.
O sigui que és el mateix majordom.
Correcte, sí.
De jove.
Sí. Això mateix.
Vale.
Porto dos episodis només, eh? De moment està fracassant miserablement, eh?
I mira que jo... Com a sèrie o el personatge, dius?
Tot una mica.
Tot?
Sí, o sigui, me l'imaginava d'una altra manera, que això ja és cosa meva, no?
Ostres.
Però tal com ho estan executant, no sé què volen aconseguir, però no...
No es veu una direcció final, no sé on volen anar a parar o
alguna cosa així. No, el personatge no te'l creus, les històries són d'aquelles que... Tot és molt fàcil perquè un guionista ha fet que sigui fàcil, però en realitat després hi ha coses que bueno, estan fora de to.
Vaja.
Li donaré més oportunitats i ja us diré. Igual la setmana que ve he pogut veure dos capítols més i us puc dir alguna coseta més. Però de moment suspens. I això ho he vist al Starz Play, que és un nou canal, una nova plataforma digital que a través d'Amazon Prime hi ha una oferta i l'he aprofitat. He vist Invencible, Vicenç.
Sí, ho hem comentat. Seriaza, no? T'ha agradat?
Molt, molt. I a més també he començat a llegir els còmics i crec que han adaptat el còmic molt bé. Molt bé, perquè o sigui, el còmic està molt bé, però la sèrie crec que és millor. Recient novato,
ja a mesura que avancin.
A veure, sí. Conto la teva paraula.
Vaja, jolín, estem molt de sèries, eh? Molt de sèries. Anna, també has estat de sèries?
Sí, una mica. He acabat per fi WandaVision.
Aleluia!
Bueno, la vaig fer bastant ràpida, eh?
Sí, comparativament amb Avengers has anat més de pressa.
A veure, també la quantitat de minuts és...
I com et vas quedar?
A mi m'agrada molt la sèrie. Sí. És que, clar, no vull comentar res perquè qualsevol cosa pot ser un spoiler, però és que ja no és només la història que explica, sinó els detalls tècnics o visuals, que no sé com dir-ho per no fer spoiler, però que en serió, que és com...
Digues que està currat, ja està.
Està currat,
és supertècnic.
Sí.
Està currat.
Exacte. I després he començat la següent, que em tocava ja, Falcon i el Soldado d'Invierno.
Ah, doncs vas al dia, més o menys. De...
Sí, no l'he acabat, eh? He vist un parell d'episodis, però...
No, pas que ja estan tots els episodis penjats a Disney Plus, ja. Mm-hmm.
Sí, això està bé. Pas que això no m'ha enganxat tant com WandaVision.
Ja, bueno, no sé. És que és un altre rotllo.
Ja, a veure com evoluciona, però bueno, de moment és un poco meme.
I de videojocs, què tal?
Doncs mira, he jugat al Pikmin 3 Deluxe, que li vaig demanar al Vicenç, sisplau, si me'l podia deixar. I l'he estat provant i m'està agradant, la veritat. Ja he tingut el primer trauma, perquè se m'han mort dos Pikmins, i jo, no! Dos, o sigui, un ofegat, o sigui, però quina...
I a mi, el so és clar, molt dur.
Clar, i el veus allà, i dius, no et moris. I diu, no, si li das al silbato lo puedes salvar. I una mierda, no. Perdó, però es va quedar allà i no reaccionava. I, bueno, drama. Però no, està xulo, m'està agradant.
Cullera.
I què més? També vaig veure Evangelion.
Evangelion, la sèrie d'animació?
Sí.
Em va que no té anys, eh?
Ja.
Com és això?
I què tal?
Bueno, aviam, te toques així un poc de... típic manga...
Estem parlant d'una sèrie dels anys 90.
Sí. Mm. I... Bueno, és que no l'havia vist mai i dic, aviam, esto és com molt... bàsic, no? Que l'has de veure. I dic, la vaig veure que estava a Netflix i dic, vaig a veure-la, que no l'havia vist mai. I, bueno, no sé, està entretinguda. Té els tocs aquests una mica... no sé, de adolescente i el... no sé, machitos i coses així, que és com...
Jo no la suporto. Directament. Yeah. Yeah. O sigui, fixa't, si és antiga, que l'àvem estava veient a casa d'un amic que l'agafava amb VHS i quan tenia l'episodi sí. Quedàvem per veure-la. Mira, si té temps.
Sí.
I no. Era, per mi era una sèrie d'animació que no s'animava.
Yeah.
És que era molt imatge estàtica.
Jo no he pogut veure més de dos o tres capítols seguits mai.
Yeah.
Hi haurà molts fans d'Evangelion que ens estaran matant ara mateix, però...
Sí, sé que és com molt d'això, però... No sé, a mi els tocs aquests com més rancis, d'humor machista i això, és com...
D'estilo meca.
És que fa temps d'això, ja.
Sí.
I... S'ha de contextualitzar.
Ja, però fa coseta veure, igualment. Però bueno, mira... Em picava la curiositat i me l'he posat a veure. I després vaig provar per fi el joc aquest de l'Otome que vaig comentar.
Hombre!
Que he provat un que es diu Mystic Messenger, que és de mòbil. I bueno, una cosa horrorosa, també t'ho dic.
Estàs patada aquesta setmana. Sí. Sèries horroroses, això...
Bueno, a veure, no? Pikmin vale. Està guai, WandaVision també. Però,
vinagre!
Sí. A tope, eh?
No, però...
A los ojos, por eso,
Clar, perquè també té un rotllet així, aviam, se suposa que has de lligar amb nois guapos i no sé què, però o sigui, són tan tòpics i típics, i un d'això que dius, tio...
No ho suportes.
Dic, és que amb tu no vull lligar ni de conya, o sigui, és que no te quiero ni com a amigo, saps? És una cosa horrorosa. Però bueno, mira, ja l'he provat i ja puc dir que ho he provat.
Quan arribes als coloms ja...
És que jo crec que tindré més èxit amb els coloms, eh? O sigui, sí, més que amb aquests tios, però bueno, en fi.
Bueno, molt bé.
I tu, Rafael, quina consumició ens portes avui?
Jo, a veure, poca cosa, poca cosa. He estat jugant una mica més al Dungeon Keeper 2, perquè és el joc de, bueno, quan m'avorreixo no sé què fer, o realment quan tinc coses que fer i no les vull fer, em poso a fer això, que
continues,
és bastant típic.
Continues enganxat a la realitat virtual?
Sí, senyor, als Sims Riders, com o no. I a més li vaig portar a casa a ma mare i va flipar. Va flipar, s'ho va passar superbé. No parava de dir, això és com Oasis, això és com Oasis, del Ready Player One de la pel·lícula, que ha llegit el llibre i està com, li ha agradat moltíssim.
Que bo.
Així, en plan retropeli, doncs amb el David hem vist First Contact, primer contacte de Star Trek, de l'any 96, i m'han regalat un joc de Switch, el Mistover, que està aquí sobre la taula amb un artbook molt maco, que és un RPG tàctic, típic de nouseles per nouseles i combats. És una mica com joc de mòbil, però una mica més gran. Però
és,
està bé.
És combat per torns?
Sí, és combat per torns.
No m'havia semblat quan he vist la tapa.
Sí, té el rotllet, no? Té el rotllet, exactament. Això mateix. I no sé si... Bueno, ja està, ens ho hem vist tots. Doncs algú més tindrà una consumició més, no, avui? Anna, com ha anat aquesta setmana?
Molt bé, molt bé. Doncs mira, continuem amb el concurs. La setmana passada això vam tenir la secció del Xavi, que va parlar amb la gent d'Arcade.cat, i us vam fer una pregunta a les nostres xarxes, que us demanàvem si vosaltres també anàveu a salons recreatius i quin arcade o pinball era el vostre preferit, el que més us agradava. I bé, tenim unes quantes respostes, tant a Twitter com a Instagram. Com que faria un random utilitzant la web aquesta, però he pensat que avui és l'aniversari de l'Adrià, doncs que triï ell el
número. Ah, que digui el número. Ah, això mateix.
Què et sembla, Adrià?
Vale.
Sí?
Quin rang ha de fer?
De l'1 al 4, va. Tria el que tu vulguis.
De l'1 al 4, dius?
Sí.
Vale. Digues el número.
Doncs el 2.
El 2.
El 2. Vinga, doncs ho posa aquí el guió, eh? No
sí,
tot,
sí, no, jo el 2 ho verifico també. Posa
vale.
Aquí el guió.
Li ha tocat a Dixoco.
Dixoco.
O Dixoco. No sé molt bé... Jo em sap greu, pronunciar...
Bueno, els nics té aquesta cosa.
Exacte. Que va comentar a Twitter que jo em vaig acabar aquest i posava una foto del Hot Chase.
Jo he vist aquesta fotografia i no reconec el joc.
Jo tampoc, eh? És un joc així de conducció,
no sé, sí,
que es veu un
sí,
volant.
No sé,
jo tampoc tinc ni idea. Bé, no sé, ja investigarem.
Què ha guanyat aquest home?
Això, que no he dit...
Home, dona o ente.
Exacte, sí, que no he dit que sortejàvem. Sortejàvem un joc que es diu Nietzsche, no ho sé pronunciar molt bé, a Genetics Survival Game.
Va,
que aquest m'ha agradat molt, la pinta que tenia aquest joc, perquè
sí,
fas com genètica i pots crear les teves espècies. Posava que podies crear maputxis i tot, amb
ja
el qual jo
suficiente,
ja el vull.
Suficiente.
Exacte, doncs bé, enhorabona, que ja contactarem amb tu. I bé, no sé si altres coses que ens han comentat, a veure, el Karate Champ, el Street Fighter, Crazy Taxi, no sé, així clàssics.
El Karate Champ és molt antic, eh? Qui t'ho ha dit, això?
El Pulga Tejano.
El Pulga Tejano. És que aquest és molt bé. Però sí, és dels més antics. Bueno, doncs aquesta setmana farem una altra pregunta sobre alguna cosa relacionada amb el programa d'avui i tindrem un altre nou codi d'Steam. No, Anna?
Així és.
Molt bé, doncs vist ara sí tot el que hem consumit i el bon gust del nostre guanyador, molt aviat que anem a fer una petita entrevista avui. Doncs sí, avui tenim entrevista especial, a més, perquè a PlayStation Plus, aquest mes de maig, com tots els mesos, dona als seus subscriptors uns videojocs gratuïts, entre el que contem amb Waves Out. I tenim la sort avui de poder parlar amb en Luis Ganzaraín, que no sé si dic bé el seu cognom, que el tenim aquí al telèfon esperant, pobre, lo siento mucho, Luis, 12 minutos esperando...
No passa res, tranquilo.
Bueno, benvingut al Ready to Play, Luis.
Gracias por invitarme.
Buenas, Luis. Oye, tal y como hemos dicho, en PlayStation Plus, dentro de nada, todos los suscriptores podrán jugar a Waves Out. Y va a ser un montón de gente, no hay duda, pero hasta que llegue este momento,
aquí en el estudio de momento no lo hemos podido probar todavía. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué nos espera?
Bueno, es un juego bastante sencillo. Las mecánicas son muy sencillas. Es un juego que pueden jugar niños y niñas de 3 años en adelante. Y trata de acercar unas bolitas con el poder magnético que las atrae de un personaje que manejas que tiene forma de imán y que gracias a ese poder de atraer las bolitas las llevas hasta unos agujeros donde las encestas. Esas bolas, al contacto del personaje, se vuelven de tu color. Pues jugar a 2 player o jugar una misión de 1 player, ¿no? Tú vas avanzando y vas acumulando los puntos pues para ir avanzando. Y al final, que más puntos tenga o cuando cumples la mínima puntuación, pues vas avanzando de pantallas y vas descubriendo mundos diferentes.
Esto tiene pinta de jugar uno contra uno, tiene que ser bastante pique, ¿no?
Sí, sí, lo llevamos a la Madrid Games Week en el 2018 y ya vimos que los chavales y no tan pequeñitos ya se motivaban y se picaban y digamos que los padres se les dejaban ahí. Y tenemos que estar ahí de niñeros porque no lo dejaban.
Claro, es que el juego es muy magnético.
Claro. Claro, a los padres los repelía y a los niños los atraía,
exacto,
¿no?
Pues tú ves a los niños enseñando a los padres, en el mando la verdad es que tienen un par de funciones, ¿no? De empujón, de atracción, saltar. A algún padre le costaba pillarlo, entonces también es bastante pedagógico, ¿no? El poder juntar a los padres y a los hijos, sí, para jugar este juego, que realmente hemos hecho de este juego pues un título que es bastante accesible, porque a veces el plantel de juegos que tiene pues PlayStation pues igual no siempre es tan accesible o tan adaptado para los más pequeños. Y bueno, pues como no tiene online, que quizás podría ser algo en contra, pues igual le brinda seguridad a los padres para que lo puedan jugar los más pequeños, uh-huh, ya que así pues igual no les interesa que tengan acceso a internet todavía y realmente es una experiencia como de salón. Te sientas y te pones a jugar, no hay que esperar a conexiones ni grandes hazañas.
O sea, el objetivo claro es que fuera un juego familiar, ¿no? O sea, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no? De la casa.
Sí, 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 eso es. Realmente, a ver, este juego salió de una Game Jam del 2017. Nos juntamos 6 personas para hacer el juego que no nos conocíamos. Ganamos el premio del público y lo decidimos presentar a lo de PlayStation Talent. Y al final, pues, salió un juego muy sencillito que la mecánica era muy clara y muy, muy inocente, la verdad. No era muy complicado y ahí estaba la diversión, ¿no? En lo sencillo. Y después, bueno, como nos dieron el visto bueno para hacerlo para la PlayStation, pues lo conseguimos publicar este 20 de enero y ya es el momento en el que los que no lo hayan podido comprar, pues lo puedan probar tranquilamente, que es lo mejor que le puede pasar al jugador, a que lo prueben y al que le guste, que lo disfrute.
Leo en la reseña que, claro, ahora entiendo lo de tanta gente, porque pone Crevice Games, Esclecha Games, Rendija, son mucha gente a la vez, son varios grupos que habéis hecho este juego.
No, Crevice era un nombre que le buscamos como a la asociación, a la constitución, que no sé si llegó a ser empresa, la verdad. Pero bueno, era un nombre bajo el que podríamos publicar el juego. En realidad éramos 6 personas, las 6 primeras que nos juntamos en esa Game Jam. Ajá. Y después al final acabamos siendo 3 personas, porque la gente pues tenía trabajo, tenía pues otros compromisos, y bueno, pues acabamos siendo 3. Y bueno, pues como todo producto audiovisual, ya sea un corto, una película, un videojuego, uh-huh, pues al final hay que improvisar, meter tijera donde se podía, aunque sea para tirar el proyecto. Hay mucho que contar de este proyecto, pero en realidad yo creo que esta publicación yo creo que dice más de nosotros por el hecho de haberlo publicado, conseguirlo, que el juego en sí, ¿no?
Claro, estamos hablando de que erais personas que no os conocíais de nada, aparecéis en una Game Jam, el juego gusta, ¿no? Ganáis el premio, decidís juntaros para hacer, ¿no? Para hacer avanzar este proyecto y os metéis en PlayStation Talents.
Eso es. Nos dieron el visto bueno en diciembre.
Vale.
Diciembre del 2017.
Wow, 17, estamos 21 ya, ¿eh? Ha pasado el
sí,
tiempo.
Sí, 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 es que desde luego ha pasado mucho tiempo y realmente los proyectos de PlayStation Talents se suelen despachar en un añito. Lo que pasa que realmente pues tuvimos bastantes problemas, pues porque al final para hacer una Game Jam de 48 horas, 72, que son las modalidades que suelen hacer, uh-huh. Eso fue la Global Game Jam, que es en enero. Hay otras como la Ludum Dare, que ha sido hace una semana, que también he participado. Y bueno, para hacer una carrera de sprint, pues no está mal, ¿no? Porque realmente la calidad a la que podemos llegar en 48 horas siempre es limitada y realmente ahí no se vislumbran nuestras limitaciones. Pero no dejamos de ser gente pues que con mucho interés, pero con cierta formación, yo realmente me pilló en Madrid yendo a estudiar un máster para precisamente aprender a modelar y todo eso, porque realmente pues a mí me dio un ataque de risa intentando modelar al Magnetín, que es el protagonista, porque yo tenía un dibujillo de un diseño por lo que quería hacer y no sé cuántos tutoriales que me había metido. Y luego cuando vi lo que me estaba saliendo, pues dije, mira, vaya castaña. Y fue lo mejor, me dio un ataque de risa y lo disfruté.
El personaje ha ido evolucionando, ¿no? También en sus diseños, desde una inicial hasta el final.
Sí, sí, al principio era un cabezón que no tenía apenas... Ya sabes, el problema que yo tenía es que a la hora de modelar la malla 3D, ¿no? Puedes mover los vértices y tal, pero yo esto pues no lo sabía, no tenía... O sea, tenía como mucho en la cabeza de saber cómo se iba a hacer, pero realmente no tenía las nociones. Uh-huh. Intentaba sacarle pues un brazo, sacarle un detalle, no sé qué, y no tenía, porque es que realmente estaba tirando y no había dónde sacar.
Bueno,
era terrible, bueno. Pero bueno, me lo pasé muy bien, ¿eh? Y realmente se lo recomiendo a todo el mundo, que se quiera acercar a esto de los videojuegos, que se metan a Game Jam, y aunque sea haciendo un juego de mesa, que también se puede hacer, uh-huh. Se trata de hacer juegos, de aprender y de... Incluso alentan que los programadores modelen, que los modeladores programen.
Intercambio de roles, está muy bien.
Bien. Sí, eso es, un poquito de todo, sí.
Oye, Luis, entonces, habéis estado desarrollando el videojuego durante todo el confinamiento, ¿no? O sea, estamos en el 2020, imagino que vosotros tres...
Así, sí.
Sí, el juego salió a la venta este enero... En los últimos retoques fue durante el año pasado, ¿no? ¿Cómo fue el tema de trabajar de esta manera?
Yo, en realidad, sí que no pude aprovechar los recursos que ponía PlayStation Talents a nuestra disposición, ¿no? Que tenían algunos unos espacios para desarrollar esta actividad. Uh-huh. Pues bueno, yo estaba en mi piso en el alquiler de Madrid y haciendo esto en remoto, mientras sacaba, pues aprendía y sacaba un titulillo, pues tenía que hacer esto en remoto. Lo malo es que realmente no estaba codo con codo, que igual podría haber aprendido mucho más de mis compañeros, que bueno, pues estaban ahí con Unity, y claro, yo no había olido este programa en mi vida. Entonces, lo fastidioso es que, claro, le cargaba más trabajo a los programadores el hecho de que yo no sabía un poco interactuar con este programa, que de buenas a primeras da un poquito más de dolor de cabeza, ¿no? A la hora de implementarlo, por compatibilidades, por historias, porque yo no conocía un poco la metodología. Y es eso que se desarrolló mucho en el tiempo por eso, porque realmente no nos daba tiempo pues a aprender o a depurarlo, o teníamos que alcanzar pues ciertas cotas de calidad. Ya te digo que tuvimos que meter un tijeretazo porque la cosa igual no avanzaba en algún momento, el scope del proyecto se nos disparó. Realmente el problema que tuvimos no solo era que... O sea, si nosotros hemos podido, de verdad, intentarlo todos, mientras sea un proyecto en el que no os arruinéis, ¿no? Yo... no, a ver, depende, ¿eh? Porque realmente yo no recomendaría pues poner mucha pasta y poner solo ilusión sobre la mesa. La verdad es que es un paso bastante arriesgado si no lo tienes en cuenta y no te informas. Yo por eso digo que lo de la Game Jam está muy bien, porque es una práctica gratuita... más allá de que te desplaces o que se te rompa el ordenador si te lo llevas para allá, lo que sea, pero vamos, que el proyecto, la verdad, es que tuvimos que meter tijeretazo, adaptar lo que realmente podíamos sacar adelante. No tuvimos un game designer desde el principio, que es una persona importantísima, el que dice, esto es un proyecto cerrado, y como digo yo, no es lo mismo una bicicleta con dos ruedas, que parece de poco, que un coche con tres ruedas, ¿vale? Un coche con tres ruedas
algo falta.
Parece más que una bici, eso es, no es un proyecto terminado. Y una rueda y una bicicleta, sí.
Muy buena.
Un monociclo, pues más. Hay que empezar por el monociclo y después la bici.
Oye, Luis, una cosa. Haciendo referencia a vuestra salida a videojuegos de enero, Han pasado 4 meses y ahora ya está a punto de salir de manera gratuita, entre comillas, para los suscriptores de PlayStation Plus. ¿Esto para vosotros es beneficio? O sea, ¿es bueno para vosotros que salga en PlayStation Plus o creéis que es mejor el rendimiento que hubierais sacado del videojuego de manera independiente?
A ver, yo realmente no controlo tanto estos aspectos, pero por lo poco que sé, es que se supone que sí que tendría que haber un rédito económico, ¿no? Habría que ver otros ejemplos y preguntar a otras personas para reunir más información al respecto. Pero en realidad, para el proyecto que tenemos entre manos ahora, es que nosotros no hemos hecho este juego para hacernos ricos, porque realmente para nosotros el mérito ha sido conseguir terminarlo, y si se puede jugar en el mundo entero, tanto mejor.
Vale, o sea,
es la recompensa, ¿no?
Claro, la recompensa es que muchísima gente la puede jugar, ¿no?
Claro, es decir, este proyecto, la verdad, podría haber vendido mejor, peor. La historia es que no sabíamos que no nos íbamos a hacer ricos con este proyecto. Sí que hemos estado un poco, pues, cada uno en su casa y trabajando, o en el espacio este. Pero realmente el objetivo en este proyecto, yo sé que, pues eso, un estudio de videojuegos al final es una empresa. Y solo con videojuegos a veces incluso no es suficiente. A veces las empresas tienen que diversificar y buscarse un poco las castañas y buscar ayudas y ver cómo lo sacan adelante, ¿no? Pero en este caso, pues ha sido un poco más amateur, incluso en la manera de organizarnos.
Luis, una cosa, dos cosillas.
Dime.
Para acabar, has comentado, puede ser que haya oído que estás en un nuevo proyecto. ¿Habéis dicho que estáis en un nuevo proyecto?
No, ahora mismo no estamos en un nuevo proyecto, aunque yo por lo menos sigo participando en las Game Jams y no, digamos que Crevice ahora no está sacando un nuevo proyecto, por lo menos no nos planteado todavía.
Vale, no, pues
cada persona tenemos no.
Ya digo yo, exclusiva, no, voy a sacárselo ahora a Luis.
No, si quieres una exclusiva, yo te la doy, ¿eh? Porque mira, por ejemplo...
Hombre, tampoco te la inventes, ¿eh? O sea,
que sea real. No. Ya te lo digo, que es realísimo que el 21 de mayo pues llega Itadaki Smash, por ejemplo, que es de Main Loop, en alianza con Relevo, el programa PlayStation Talents Alianzas.
Relevo, Iván Cortázar, está por ahí.
Efectivamente, sí.
Hombre,
sí,
viejo conocido. Entonces, de las casas, sí.
Bueno, seguro que si le preguntáis ahí qué recreativas ha jugado él...
No, sí, ya. Lo conocemos bien.
Entonces, igual no tenéis programa para abarcar. Sí. Y esto, el 21 de mayo lo sacan. Y es un beat'em up de estos de arrancar con todo, en plan Cadillac and Dinosaurs, Final Fight... Y esa es la exclusiva que os puedo dar de momento.
Buah. Bueno, pues no es poco, muy bien.
Te hablaré con John, porque esto no puede ser.
Si no somos nosotros con un proyecto nuevo, pues habrá que espabilar, ¿no? Con otros proyectos, a ver qué pueden mover y tal.
Sí. Todo esto es gente del País Vasco, ¿no? De Euskadi.
Claro. Uh-huh. Eso es. De hecho, pues eso, Main Loop, ganaron en el 2018 el premio al mejor videojuego vasco. Uh-huh. Y están en colaboración con Relevo y tal. Entonces, pues eso sí que están sacando proyectos como rosquillas. Entonces, la próxima entrevista debería ser a ellos.
Tomamos nota, ¿no, Xavi?
Sí, ya lo creo. Muy pendientes del día 21. Luis, 8 idiomas. En español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, catalán y euskera.
Correcto.
Bueno, muy bien. O sea, podemos jugar en catalán y en euskera, ¿eh?
Bienvenido.
Muy bien.
Hemos tirado ahí... Hemos tirado un poco de contactos, de familiares, de bueno.
Dime. Aquí en casa recibido, ¿eh? Un videojuego en catalán. O sea que estamos muy contentos.
Sí, claro. A ver, en realidad, los videojuegos, perdón por joder, es un medio en el que tú puedes. Es un medio audiovisual en el que aprendes realmente. Uh-huh. O sea, es cultura, es un medio como el cine, es un medio como el cómic. La televisión, la radio, y por ejemplo yo aprendí, lo primero que aprendí de francés fue con el Dragon Ball Z 2 de Super Nintendo, porque llegó así, nos llegó a todos,
tal
cual, ¿sabes? Jesu Isaki le pirate, entonces claro, había un modo historia y si no te empapabas, y los cómics de Dragon Ball, de hecho, por la parte de atrás, tiene toda la publicidad en catalán, que me hizo muchísima ilusión encontrar en Barcelona el número uno de la serie roja en catalán. Me hizo muchísima ilusión. O sea, ¿sí? Realmente hay una vía de aprendizaje ahí en los videojuegos y en realidad en todos los medios.
No hay duda, Luis. Lenguaje. Sí. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Tenemos ganas de echarle mano a Waves Out cuando podamos conseguirlo con el PlayStation Plus. Ya hablaremos de él en los siguientes programas y estaremos muy pendientes el día 21 a ver con quién nos zurramos. ¿Eh?
Eso es, no tengo ganas de probar ese juego.
Pues mucha suerte en este proyecto y en todos los que vengan, Luis. Un abrazo.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias,
Deu. Montano ja està movent el cap perquè aquest tema li mola, em sembla, no? Algú l'ha reconegut? Sap qui és aquest cantant? No?
És Michael Jackson?
Ah, l'altre. No. És Eric Clapton. De fet, la cançó es diu Laila i és el grup Derek and the Dominos, que és un d'aquells supergrups que hi ha com diferents persones que ja per si sols ja són coneguts. Jim Gordon, Carl Radle, Bob Lee Whitlon i, evidentment, Eric Clapton a la guitarra i la veu. Aquest tema de l'any 1971-1972... Doncs es diu Laila perquè, bueno, és la història de Laila i Manjun, que és un poema clàssic del món persa. T'he de dir que, bueno, la història que explica és d'una princesa obligada pel seu pare a casar-se, algo molt típic, no?, del món persa, amb una persona que no és la que estima i que està, bueno, enamorat i tot això. Però hi ha una mica de safareig darrere aquesta cançó, que no és el que vindim a parlar avui al Ready to Play, però, bueno... Està aquí per un altre motiu. Aquesta tonada segurament de guitarra us sona, no? D'alguna vegada, el tananana, aquest tan sonat. Doncs l'hem trobat en aquest altre videojoc. No només aquesta tonada del taratatatatatan, sinó la melodia que hem fet al principi, si sembla molt a la veu també, el to del principi del baix també té un rotllo. Algú reconegut el videojoc? Potser? No? Sí? Avui vaig una mica enrere, vaig al 1991 amb l'Street of Rage, que és un joc que...
Un altre cop.
Sí, un altre cop, exacte, Xavi, un altre cop, perquè és el tercer cop que en Yuzo Koshiro apareix en el joc de sons. Altres vegades també ha aparegut per Streets of Rage, l'hem comparat amb Enigma, amb Good Life Dinner City, i aquest home no parem de trobar-li cosetes.
Hem de fer un rànquing de joc de sons.
Sí,
no? És el pitxitxi de joc de sons.
Si ho fessin per consoles, Mega Drive guanya, però de ple, perquè gairebé tot això. On està per això en Yuzo Koshiro ara? Doncs ara mateix, no us ho perdeu, ha estat treballant amb l'Street of Rage 4, aquest remake, aquesta continuació que han fet, i bueno, també ha estat associat a una miqueta a la Sega Genesis Mini, una consola que va sortir el 2019, on va composar la música del menú del principi. Per tant, encara està vinculat en els seus grans èxits. Doncs bueno, a Yuzo Koshiro, tirament d'orelles número 3 ja, vull dir, ja prou vegades t'hem tocat, i anem a seguir més coses al Ready to Play. Adrià, què tal?
Bé, amb ganes, ja tenia ganes de continuar amb la meva secció diària.
Ah, clar, un dia especial com és avui. A més, t'ha quadrat secció,
sí, jo vol
aniversari dir. I tot. De què ens parlaràs avui?
Doncs avui us parlaré de Yoshiro Togayashi, que, per qui no ho coneguin, és el creador de Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho em sona, i em sona haver-ho vist a TV3, pot ser?
Sí, vam doblar-ho a TV3, sí. Però ens estem adelantant ara mateix.
Vale, és que em sonava de dir que aquesta sèrie em sona d'haver-la vist. Sí.
Ell va néixer el 27 d'abril de 1966 a la prefectura de Yamagata, a la ciutat de Shinjo. Actualment té 55 anys. Té un germà, Hideaki Togayashi, que també és dibuixant, assessor, director i escriptor i autor també.
Treballen junts, llavors?
Sí, treballen junts, sí. Uh-huh. I, evidentment, si no ho sabeu, és l'únic mangaka que es coneix que està casat en un altre mangaka, que és Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon.
O sigui, Sailor Moon i Yuko Hashiro podrien fer un crossover. Almenys els seus autors viuen a la mateixa casa, no?
És l'única parella de mangakas que conec que s'han casat. No es coneix cap altra.
Que bo. I a més, Sailor Moon has dit abans que hi havia unes pel·lis noves.
Sí, Sailor Moon Eternal, el quart art de Sailor Moon. Uh-huh. I tenen dos fills.
També mangakas?
No ho se sap. Encara no se sap. La seva família té una papereria local... Uh-huh. I va començar a dibuixar quan feia primer segon any d'escola, després es va unir a un club de belles arts i després va estudiar educació per convertir-se en professor.
És exerceix de professor?
Volia ser professor. Mm-hmm. Primer volia estudiar per ser professor. Però després va iniciar com a mangaka el 1986, als 20 anys, mm-hmm. i va començar creant històries curtes. Va iniciar amb manga l'1 de març del 1987 va rebre el premi Hope Steve Ho Selection de la revista Suecia i el 4 de març va rebre la condecoració del Weekly Shonen Jump a la seva edició 21.
Molt jovenet va començar a fer tot això, Mm-hmm.
Després, gràcies a l'obra Butobi Strait, va arribar com a semifinalista i a més va guanyar el Premi Tezuka el 34 de desembre de l'any 1987, també, pels nous artistes.
Collera. O sigui, tenia molt clar o tenia ja molt encaminat el seu camí professional
premis. No molt clar, perquè després resulta que li van trucar de la Shonen, de la revista Weekly Shonen
Jump, la més coneguda.
I li van dir que es dediqués a fer-se mangaka. I al final... va acceptar l'oferta i es va traslladar a Japó a viure.
Uh-huh. I
a partir d'aquí va començar la seva carrera com a mangaka, a partir d'aquest esdeveniment que la revista li va dir tot, va crear, com ja hem dit, històries curtes que no acaben de cridar l'atenció, fins que el 1990 va arribar el primer èxit.
Defensors del més enllà. Aquesta és l'opening de la versió catalana, no?
Irreconeixible, és que és el mític opening amb el que jo vaig conèixer la seva obra quan ni sabia que era ell l'autor.
Estem parlant d'una obra de tipus shonen. És a dir, shonen, que és dedicada per adolescents i generalment de tortazos.
Sí, i a més és que... es va inspirar una mica d'Akira Toriyama al Yoshiro per fer una mica la història, el que és la primera part de l'art. Es va inspirar en els tornejos d'arts marcials de Bola de Drac.
De què va la sèrie, per això?
Doncs tracta d'en Yosuke Urameshi, un noi que salva la vida a un nen i ha de tornar a la vida, i una vegada torna a la vida es converteix en detectiu espiritual.
Ostres...
I ja comença fort només el primer capítol, ja t'ho dic així tal qual, eh?
És una mena de Bleach, però més antic, no? Això, amb espíritus i tal, té aquest rotllet.
El seu primer manga es va publicar el 1990 fins al 1994, evidentment a la revista Shonen Jump, i el 10 d'octubre es va emetre el primer capítol de l'anime al Japó. Després, un altre èxit que va sortir al mateix temps que Yuko Hakusho va ser Level E, entre el 1995 i 1997, en 16 capítols i 3 volums, contant una història de comèdia sense ficció amb un petit toc de terror.
Aquesta segur que no l'has vist.
No, ni la coneixia. I, evidentment, qui va animar aquestes dues sèries va ser l'estudi Pierrot. Mm-hmm. I després va crear el seu altre segon bombazo, que és aquest. Mata ohayo otta itte mata yume wo misete kyō mo genki de sugosetara ii yo ne konna ni tanshun de atarimae na koto ga hontou wa ichiban miushinai gachi da kara ne.
Què és això? Perquè la música no em sona a mi de res.
Hunter versus X-Hunter.
Hunter X Hunter o Hunter versus Hunter o no, algo així.
Que,
de què no, va això?
La història d'un noi que es diu Gon que vol trobar el seu pare i convertir-se en caçador. L'anime es va estrenar el 1998. Uh-huh. I es van vendre 78 milions de volums dels mangas.
Quants milions?
78 milions de volums.
Collera.
O sigui, va tenir un èxit brutal. I aquí va arribar doblat a la versió castellana.
La met alguna plataforma?
Actualment,
o sèrie?
Que jo sàpiga, em sembla que està a Netflix també, diria
ah,
jo.
Sí?
Yu Yu Hakusho no, però sí que en Hunter x Hunter ens van haver-lo vist a Netflix. I a part, també, com tu dius, Vicent, que ara m'estaves comentant, una curiositat de l'autor és que, com tu dius, no és molt treballador, a diferència de
treballa
Naoko,
poquíssim.
Que és molt seri, que ella és molt seria en la seva feina i tot, ell és una mica distret i no li agrada gaire. És un fanàtic dels videojocs, distret...
En sèrio? O sigui, es posa més a jugar a videojocs que a fer
sí,
a la feina que
sí,
té que
sí.
fer?
Sí,
pensa
sí.
que ha tingut dos exitazos, ha venut tants volums... que ja no li ve d'aquí, va al seu ritme. És com el senyor que fa Berserk, que fa de tot menys treballar.
Berserk no està acabada?
Que va estar acabada. Si treu un volum cada 5 anys i
Déu
gràcies.
Meu, si
cada 5 anys?
Jo fa per almenys 7 o 8 anys que no he pogut comprar un volum nou.
I aquest senyor cada quan els treu?
Quan pot. Els managers li venen dient que posi a la feina, però ell es distreu amb molta facilitat.
Que fort! Que fort! Llavors tenim el manga, que són els tomos,
també
a part de l'anime.
Sí, també he de dir que també ha fet altres coses, com el 2001 va ser el setè editor de la mateixa revista Shonen Jump, va ser editor de la revista. I, evidentment, el 2005 va fer un manga conjunt amb la seva esposa, Naoko Tateuchi, dedicat als seus fills, on ell va fer els dibuixos i Naoko escrivia la història.
O sigui, ja hi ha hagut una col·laboració, diguem, Yu Yu Hakusho Sailor Moon, però només amb guió i text. Està guai.
I a més, no és
això. Pares així té que emular, eh?
I així no és només això, perquè a més, l'agost del 1997 va ser quan la va conèixer en una festa i l'any següent ella li va fer d'assistenta ajudant a dibuixar i a escriure el manga de Hunter x Hunter.
Esblant, nen, posa't a fer ja això, que t'ho estan demanant, ja t'ajudo jo, perquè no ho acabes. Això no t'hi poses mai.
I al final, l'any 1999, evidentment, es van casar on van venir amics i artistes de manga, i el curiós és que van venir tots els dobladors originals, tant de Sailor Moon com de Yu Yu Hakusho a la boda.
Què dius?
Sí, van venir tots els actors que van doblar veus, els personatges van estar a la seva boda.
Així que podies estar al mig de la boda i sentir...
Podíem fer una
veus,
escena, no?
Veus, saps? Sí, escenes creuades. Que et bueno. Castigaré, però amb un Yu Yu Hakusho i coses molt, molt estranyes.
I des d'aquell dia els otakus li posen el mote de senyor Takeuchi.
Per què?
Perquè es va casar amb Naoko Takeuchi.
Ah, i a més, o sigui, ell agafa el cognom d'ella. És més famosa
els
ella que ell.
Els otakus li van posar aquest nom.
Ella treballa més.
Exacte.
I com ja hem dit, sí. Segons parles de la seva dona, diu que és una persona còmica, extrovertida, desorganitzat i un manic dels videojocs.
Veus.
El que comentàvem fa un moment.
Sí.
I el seu primer fill va néixer el 2001. Actualment la seva mare es continua encarregant-se de la paperreria que té, a Shinjo. Li agrada l'arròs amb curri.
Detall.
I com ja hem dit també, el seu germà és dibuixant, assistent, escriptor i autor d'obres també. O sigui, tots dos són mangakes.
Mare meva, o sigui, Adrià, ens has fet una informació avui molt de premsa rosa de les interioritats d'aquest senyor.
És
de la
que
seva
hi ha
vida
molta
privada.
Informació, ja
no,
t'ho puc dir.
Treballar poc,
però
vida...
I també he de comentar que Yu Yu Hakusho és l'obra preferida d'un dels meus amics, que es diu Joan, que li encanta Yu Yu Hakusho, i el bo és que us la podeu comprar a la tenda de Selecta Vision, està tota la sèrie completa.
Sembla que et donin un plus quan
sí,
anuncies això, eh? S'ha quedat una mica així de tal. Doncs, Joan, saludat quedes amb aquesta sèrie. Tu amb quina et quedes, amb Hunter o Yu Yu?
Jo tinc més... Jo m'he crescut més amb Yu Yu Hakusho. És la que conec més i he vist més.
Jo també.
Sí? Està acabada aquesta?
Sí, està acabada. es van dir que fa un temps que es va anunciar que hi hauria uns capítols que eren continuació de la història, si no m'equivoco, es van fer fa temps. I poc més se sap després. Com ja hem dit, és una persona que no es dedica molt a la feina i
no,
tot.
No, ja es veu. Jo tinc una pregunta. Del Hunter vs. Hunter dieu que encara hi ha tomos per publicar i és una sèrie que ara mateix està en un anime en marxa, però llavors l'anime s'ha inventat història o ha parat en sec?
No ho sé, em sembla que potser deuen haver parat, perquè clar, si l'autor no continuava dibuixant havien de parar, no? Suposo jo.
Ho he estat mirant ara i com que aquest home no li agrada treballar, ja ho he dit, però no li agrada treballar fins al punt que els capítols que ha publicat ha demanat perdó i ha dit els redibuixaré,
perquè
estaven mal fets, els redibuixaré per quan surtin en volum. Diu, no us preocupeu que torno a treballar. Els japonesos publiquen setmanalment a la Weekly Shonen, es diu Weekly perquè és setmanal. Porta 36 volums des del 99, o sigui, a volum i mig a l'any. No treballa setmanalment aquest home. De fet, l'última vegada que va tornar va ser el 2016, dient, sí, m'hi poso, no us preocupeu, que això s'acaba. Va treballar dos mesos i encara l'estem esperant.
Ara m'hi poso.
Quina mandra
de senyor. És un manga ben curiós, la veritat.
Quina mandra de senyor. Ostres.
Que bé, tio.
Doncs ja tu vols viure així, Xavi?
ell pot viure així, no?
Clar.
Doncs llavors jo també vull.
Doncs ja sabeu, si us coneixeu les sèries o tot, us recomano llegir el manga, veure les seves obres, perquè realment són totes en un estil particular, en tema fantàstic i tot això. I res més.
Que guai, que guai. Doncs molt, molt bon repàs a aquest superautor. A veure si ho dic bé. Yoshihiro Togashi?
Togashi, sí.
Yoshihiro Togashi. Molt bé, doncs gràcies, Adrià. Ens n'hem d'anar ja, que ens han tirat al Monkey Island. Això vol dir que hem de plegar. Gràcies, Adrià, per la secció, per venir. Moltes felicitats un cop més. Moltes gràcies, Vicenç. Anna.
Merci.
Xavi.
Fins la propera.
Montano. Puntulant-ho tot. I bé, doncs ens veiem la setmana que ve. No ho diré més, però el programa promet. Té una xifra màgica i a veure què tal en surt. Fins la setmana que ve, doncs. Adéu.
Adéu.